Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts al nostre programa, la nostra cita setmanal. Encetem un nou Blau Marí, avui en pràcticament un monogràfic dedicat al tema de la captura de tonyina roja, el balanç que en fa el sector i l'administració d'aquesta reunió que va tenir lloc a Gènova, delicat, si l'increment és prou o no és prou. Els sentirem tots plegats, per una banda, Juan Serrano, director general del grup Alfegó, i a Carme Brull, representant de l'empresa Fuentes e Hijos, dos de les empreses pues, més importants en el sector tonyinaire català. Però també tindrem ocasió d'escoltar l'administració de la mà de Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Conformisme en una part del sector, indignació en l'altra, i l'administració que veu amb bons ulls de la manera com s'ha fet. Tindrem ocasió de parlar de l'àmbit tradicional, com sempre, amb Joan Argentó i Rafael Martí. Ens explicaran quina és la funció de remendar avui i, per altra banda, ens prepararan o ens explicaran com preparar pues un ranxo molt mariner, Congres Rostits. A l'acordió del Grumet ens visitaran Sílvia Comes i Lídia Pujol, que ens interpretaran La cançó del mar. A Plankton, l'Aurora Requena ens pren d'excursió avui a l'illa de Cabrera. I a l'Arjau, el Manel de Ramon parlarà d'històries de mar. Ho farà Antoni Cardes, responsable del Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita. Per tant, benvinguts al nostre programa, benvinguts al Blau Marí, una abraçada molt cordial d'un servidor en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai dedicat a la gent de la mar. Benvinguts.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
La Unió Europea ha tret endavant en l'oposició d'Espanya i del Marroc una pujada de quota de captura de tonyina roja de 2.700 tones, la meitat del que recomanava el Comitè Científic de l'ICAT. Això ha fet que el grup Alfegó i el sector pesca espanyol pues, hagin tornat indignadíssims de la reunió de l'ICAT que ha tingut lloc aquests darrers dies a la ciutat italiana de Gènova, precisament per analitzar i per veure quines conclusions en trauen els tonyinaires catalans i en aquest cas també de l'Ametlla de Mar sobre aquesta reunió i sobre les decisions que s'han pres. Hem convidat avui al programa a Juan Serrano, el director general del grup Alfegó. Juan, benvingut, com estàs?
Pues una miqueta decepcionat, no?
En principi s'ha aconseguit un increment de la quota, 2.700 tones, el que equival al voltant del 20%, però clar, això no té res a veure amb el que el Comitè Científic de l'ICAT recomanava, aconsellava que era pues, un increment més elevat d'acord amb la biomassa que s'ha detectat, no? És a dir, de manera resumida, el que es pretenia per part del sector era que s'incrementessin 10.000 tones en dos anys i des del Comitè Científic i des de l'ICAT el que s'ha fet és aprovar un increment d'aquestes tones, però no en dos, sinó en tres anys.
Para decirlo mucho, mucho mejor y definir la indignación cuando deberíamos estar celebrando que por primera vez en siete años nos vemos que nos aumentan las capturas, ¿no? Después de las restricciones y del plan de recuperación, y eso hay que también dejarlo claro. Es evidente la recuperación del atún rojo y siempre, para que la sociedad lo reconozca, pues eso tiene que haberse traducido en aumento de cuotas, que es lo que traemos este año. El Comité Científico también, para aclararlo mucho mejor, decía que podíamos subir a las 23.500, es decir, esas 10.000 que comentabas, en dos o en tres años. El caso más desfavorable sería en 3 años. Y 10.000 en 3 años, a mí me salen a 3.333 cada año. O sea, que ni siquiera traemos eso, que era lo más precautorio, sino que la Unión Europea quiere ser más precautorio que lo más precautorio que pueda plantearse el comité científico. Y entonces se inventa lo del 20%, que de esta manera lo que tenemos es que llegamos a lo mismo que dice el comité científico, en el peor de los casos, 3 años, pero de menos a más. Y esto es lo que nos tiene muy preocupados dentro de lo que es la Comisión Europea. Nosotros pensamos que si siempre hemos hecho caso al comité científico, sobre todo para plantearnos una reducción del 40% en 2009 cuando salimos de Recife, también debemos en estos momentos acogernos, y donde te está diciendo que no pasa nada si subes las 10.000 toneladas en 2 años, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque estás dilapidando los impuestos de todos los europeos. Nos hemos gastado millones y millones de euros en esta pesquería, reducción de flota, hemos destruido empleo. Aún hoy la Unión Europea se está gastando más de 30 millones de euros en control. Por otro lado, participa con el 80% del presupuesto de investigación que se lleva a cabo para el atún rojo dentro de ICAT. Oiga, pues ahora lo que toca es coger esas 10.000 toneladas y empezar a generar riqueza y empleo para los consumidores. Pero cuando les dice esto, la delegación española dice, hombre, aquí va a haber una caída de precios. ¿Y usted se preocupa ahora de que hay una caída de precios? ¿Por quién se está preocupando? Porque yo creo que los consumidores europeos tienen derecho a acceder a este recurso, a este producto que se está llevando el 90% a Japón, también tienen derecho a comerlo los europeos. O sea que una caída, una bajada de precios favorecería a los consumidores europeos. O sea que siempre estamos actuando en contra de los intereses de los ciudadanos europeos.
I a més pareix, Juan, que Espanya està sola en la defensa de que s'acabessin complint els consells del comitè científic de l'ICAT, no?
Sin duda, está sola. Y es lo que también nos preocupa. Algo tenemos que hacer dentro del Parlamento Europeo o algún tipo de acción tendremos que llevar a cabo todo el sector pesquero español, porque ahí estábamos hablando de tiburones, estábamos hablando de pez espada y estábamos hablando de túnidos tropicales. Y le ha costado mucho a España poder defender toda la flota. Y decimos, oiga, ¿y por qué los portugueses, por qué los malteses o los franceses e italianos no han solicitado aumento de cuota? Pues nos parece incomprensible. Lo cierto es que en el último Consejo de Ministros que hubo, todos abogaron por conseguir, entre ellos nuestra ministra, por conseguir las 10.000 toneladas. Cuando se sientan todos los delegados, todas las delegaciones que vienen por parte de la Unión Europea, los Estados miembros, se sientan y se queda España sola. Y es lo que no acabamos de entender, cómo funciona esto. Y también podemos decir que en el tema de atún rojo se ha quedado también sola. Afortunadamente Marruecos levantó la voz, aunque después aceptó lo que Europa proponía, pero también solos. Pero no me extraña, porque de ese 20% famoso que decimos que traemos o que se ha aumentado el TAC, pues resulta que le han dado por fuera 50 toneladas a Turquía, le han dado por fuera 200 toneladas a Argelia, le han dado por fuera 16 toneladas a Egipto y le han dado por fuera 5 toneladas a Mauritania, que nunca ha pescado. Y entonces nos decimos, oiga, si usted traía el mandato de no abrir la clave de reparto, sacar esto por fuera quiere decir que tampoco está cumpliendo con el 20%, porque lo que se va a repartir dentro del TAC va a ser el 17,56%, tampoco el 20%. Y la delegación española dice, oiga, señor de Pipet, ¿usted qué le pasa? Está dando fuera de la clave de reparto esas cuotas. Abra la clave de reparto, en vez de un 20%, aumente usted un 30%, que puede hacerlo, y abra la clave de reparto. Todos esos números que usted está manejando por fuera, póngalos con transparencia dentro de la clave de reparto que tiene actualmente asignada a todos los partes contratantes. O sea, tampoco, o sea, no entendemos. Yo creo que nos han tocado la delegación peor de la historia de la humanidad para la Comisión Europea, vamos.
Per tant, no són 2.700 tones, sinó que al final es queden en 2.360, ¿no?
Pues aún no he hecho los números. Sé que nos traemos para España de 2.505 que teníamos, nos traemos 440 toneladas, que supone el 17,56%. Esa es la verdad de lo que traemos para casa, 17,56%. Ni siquiera ese 20% del que presumen que tienen un mandato para ellos, o sea, incomprensible.
I d'aquesta quota, per al sector tonyinaire català, què li correspon?
Pues bueno, si tenemos el 28% de 2.945, que es la cuota española, pues más o menos estamos hablando, he hecho los números el otro día, 830 toneladas de los 6 barcos cerqueros catalanes, 840 toneladas.
Per tant, l'increment és relativament baix respecte
pues claro,
al que tenien.
Por supuesto, es un incremento escaso. En función de, sobre todo, de lo que se podía ofrecer o de lo que podíamos tomar. Y también teníamos un mandato por parte de la Comisión, que era que se equiparasen las mismas medidas de gestión que tenemos en nuestro atún, que se pusiese para el atún del oeste, para el atún que pescan los canadienses y los estadounidenses.
Y això tampoc s'ha aconseguit, senyor Juan Serrano.
Ni se ha propuesto. Ojalá hubiésemos luchado por conseguirlo, pero es que ni han abierto la boca y tenían un mandato para ello. Y además, si hablamos de defensa del medio ambiente, como decía el señor delegado de Estados Unidos, que decía, oiga, ustedes están tomando demasiado atún, un 20% es mucho, y él se propone para sí un 15%, y lo aprueban todos, cuando todos sabemos que no existen medidas de control ni de gestión en ese stock, y por eso está enfermo desde que se implantó el plan de recuperación hace ya la friolera de 15 años y no se acaba de recuperar y su biomasa está al 50%. Mire, no hay que ser científico para saber que ellos tienen ahora una biomasa reproductora que está muy enferma, que está al 50% de la máxima observada y sin embargo tienen un TAC que se aproxima al 10% de su biomasa reproductora. Nosotros tenemos, como dijo el otro día y también manifestó el doctor Santiago en el ICAT, posiblemente la biomasa reproductora al doble de la máxima observada y sin embargo nos venimos con un TAC del 3,5%. No entendemos nada de ciencia y yo creo que aquí o se trata de que tenemos gente muy tonta defendiendo los intereses de Europa y así nos va o realmente están jugándonosla por debajo de la mesa con otros productos o otras negociaciones.
A més, molts països van posar damunt de la taula la repercussió que tenia tanta tonyina al mar per altres espècies com la cavalla o la sardina, per exemple, no? I això no ha pesat en res en aquestes decisions.
Ni se plantea, y esas cosas tienen un consejo científico asesor dentro de la Comisión Europea y dentro de la Unión Europea, y sé que se ha planteado por parte de distintos estamentos como el RAC de que puede haber un trastorno ecológico fuerte en el Mediterráneo, porque hay una gran competencia por la sardina y por el boquerón, ya no solo por parte del atún rojo, sino la albacora, el pez espada, que también tienen que comer de esos pelágicos. Y esto nadie se lo cuestiona. Además, lo que más nos sorprende, y yo quisiera aprovechar la oportunidad que me brindas para denunciar, de alguna manera, a las organizaciones ambientalistas que veo intereses hipócritas en sus manifestaciones, porque si realmente estuviesen preocupados, como nosotros desde nuestra asociación manifestamos en ICAT, en una intervención que tuvimos y donde nos dejaron hablar y exponer, no les escuchamos jamás preocuparse por el atún rojo del oeste. Les estamos diciendo vayamos juntos a poner medidas en el atún del oeste, oiga, si tanto le preocupa, pero no, hoy los titulares siguen siendo de que tenemos que tener prudencia en el atún del este y ni una sola palabra para exigir que se haga lo mismo en nuestro stock, en el stock del oeste.
Per tant, senyor Serrano, aquest 17-20% d'increment de quota per a l'any 2015, per a l'any 2016, seria un pèl superior, doncs.
Exactamente, porque estaríamos ya actuando sobre ese nuevo TAC que se sitúa en las 15.557 a repartir o en las 16.120 en estos momentos, con lo cual llegaríamos a un TAC de 19 y pico, o sea, la subida sería gradual. Lo que sí es cierto es de que gracias al esfuerzo y al trabajo de la delegación del Gobierno de España, pues se ha incluido una cláusula de que esto se pueda revisar en el 2015.
Això li anava a preguntar, si hi havia manera de que al llarg d'estos tres anys es pogués revisar per mirar d'aconseguir un nou increment, o ja era una, decisió tancada per a les tres pròximes temporades.
No, lo deja abierto. De hecho, yo no sé por qué están pidiendo, en la propia Unión Europea está pidiendo que un TAC hasta el 2017, cuando está exigiendo que haya una nueva evaluación en el 2016. O sea, en el documento que se ha aprobado, no solo se dice que se podrá revisar en el 2015, sino que tiene que haber una evaluación en el 2016. Luego, oiga, no se preocupe usted del 2017, con los resultados de la evaluación del 2016 ya pondremos las cosas en su sitio y seguiremos las recomendaciones del comité científico. Y esa es la parte más positiva en estos momentos de l'informe.
Senyor Serrano, hi ha un altre tema que des de la Direcció General de Pesca s'ha manifestat darrerament en alguna intervenció, que és que depenent de l'increment de la quota podeu obrir la possibilitat de que el sector de les arts menors també pogués tindre una part d'aquest increment de la quota. Com ho veu des del grup Balfegó o al sector d'Oñinaire en aquest cas?
Bueno, yo desde la posición de Balfegó siempre hemos manifestado nuestra oposición total a que se abra la clave de reparto o de que haya nuevos actores en escena. Hubo una clave de reparto en el 2008, con una orden ministerial se aprobó esta clave de reparto. Se pudo presentar todo el que quisiera un ticket o un albarán de venta que para manifestar su reconocimiento y sus derechos históricos. Los que presentaron esos tickets o esos albaranes de venta se les tuvo en consideración, más justa o más injusta, porque hemos de recordar que la flota cerquera catalana, que venía históricamente capturando un 40% del total de la cuota española, se quedó con un 28%. Pero al menos se repartió mal, a nuestro juicio, pero se repartió entre aquellos que demostraron que estaban pescando o que históricamente habían pescado atún rojo. Luego, la inseguridad jurídica no es lo mejor que podamos dar a las empresas y a los empresarios o a los armadores para que puedan invertir en mejores barcos o invertir en factorías. No podemos estar cambiando continuamente las reglas del juego, y ese es nuestro posicionamiento. Oiga, ¿cómo le parecería a alguien que nosotros dijéramos que queremos pescar sardina? Pues mira, nosotros nos retiramos de las pesquerías históricas y en estos momentos estamos dirigidos al atún, luego no tenemos nada que reclamar. ¿O por qué no nosotros podemos ir al Gran Sol a que nos abran, porque ahora el bacalao está mucho mejor, a que nos abran la clave de reparto la flota gallega y nos den parte del bacalao? Yo no sé por qué no piden también eso por parte del gobierno de Cataluña, por ejemplo, que vayan a pedir un poquito más de cuota del bacalao, cosas de esas, para que podamos ir a pescar. Yo creo que el reparto se hizo mal o bien, es lo que hay, y no nos parece justo que el gobierno de España en estos momentos pretenda darle a otras pesquerías sin derechos históricos como mínimo. Y además, si hablamos de los artesanales, porque también aquí está también, estoy hablando de la flota canaria, al cual no solo le quieren dar capturas accidentales como le están dando a los artesanales del Mediterráneo, sino que quieren que tenga una flota dirigida al atún rojo. Estoy también hablando de ellos. Oiga, han sido incapaces de presentar ni un solo ticket de venta en el 2008, y además yo estuve en esas negociaciones y estaba ahí el viceconsejero que entonces gobernaba, Gabriel Mato, como consejero de pesca en la Comunidad Canaria. Es que ustedes fueron incapaces de presentar ni un solo ticket de venta, y como es que ahora reclaman derechos en esta pesquería, pues lo mismo, una cuestión política, sin duda alguna, y presiones políticas son las que nos llevan a hacer estas cosas que, digo una vez más, solo traen inseguridad jurídica para nuestras empresas.
Señor Juan Serrano, director general del Grupo Alfegó, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Amb qui també hem parlat és amb els representants de l'empresa tonyinera Fuentes e Hijos. Hem parlat amb la seva representant, Carme Brull, que, per una banda, ens mostrava certa preocupació, per l'altra, certa decepció, però també un cert conformisme en entendre que la quota pujarà en els pròxims 3 anys. Escoltem-la.
Bé, en principi, la veritat és que tots esperàvem una mica més, tots vam anar cap allà en la idea d'aquestes 10.000 tonelades de quota que ara es repartiran en 3 anys. S'haguessin repartit potser en 2, amb el qual aquest any doncs, ja haguéssim pogut tindre un percentatge més alt. També després vam tenir una mica decepció perquè del 20% final que ens han donat aquest any s'han tret una mica pel seu compte una quantitat de peix que s'ha donat a països com a Turquia, Algèria, Líbia i altres que tampoc ho esperàvem. Però bé, bueno, el resultat final és un 20% d'augment que ens toca aquest any, que no és real, que seria un 17,5-18% que ens tocaria, que bueno, tampoc està malament, vull dir, contem en una mica d'augment per aquest any, tenim una mica la tranquil·litat de que en 3 anys això anirà augmentant, està pues, practicant el 80%, i llavors bueno, també ens dona una mica de tranquil·litat a l'hora de treballar. D'una banda, esperàvem una mica més, però de l'altra bueno, també pot ser una manera de que es regulin una mica els preus i no baixin molt de cop, que tampoc ens interessa.
Al final de tot això que s'incrementa, vol dir que per a les barques d'aquí de la Cala l'increment és de 108 tones aproximadament. Vull dir que tampoc és un increment molt desmesurat.
No, per això et dic que en principi esperàvem tots una mica més, però bé, sí que Espanya se va posar molt fort a l'hora de demanar, però bueno, els altres països de la Unió Europea no el van secundar, no el van apoyar, i el resultat va ser el que va ser, el 20% anual durant 3 anys, fins arribar a les 10.000 tonelades, i bueno, tampoc, sí que estem, ja et dic, una mica decebuts, però bueno, hem de treballar amb el que tenim, i si ens toca pues, este 18%, pues, bueno, millor això que res. Tampoc podem fer gran cosa per tindre més.
I en Quim, també hem parlat des de l'administració i ho hem fet entrevistant el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ciuraneta. Aquesta és l'entrevista. Des de l'administració, quin seria el balanç d'aquest increment i del fet de que sigui progressiu i de que sigui de menys a més, que és una mica el que s'han queixat els tonyinaires? Des de l'administració, com ho ha vist tot plegat?
Bé, nosaltres, veient d'on veníem i veient que realment al final el que fem és agafar un increment que va de menys a més, però acaba sent un increment significatiu, que a Espanya enguany creix amb 400 i pico de tones, que situa amb 3.000 tones, home, jo ho he de valorar des del govern positiu. I tenint en compte que ha sigut una decisió presa des de la política, no des de, en aquest cas, ni des del sector, ni des de els òrgans científics. Per què? Perquè aquí evidentment ningú es vol mullar, tothom acaba veient que realment tenim un camí fet i que aquest camí s'ha fet bé, però que a la vegada tothom a nivell científic, a nivell conservacionista, home, sí, però no tenim prou test dades, etc, etc. Clar, nosaltres hem apostat perquè creixi la quota, perquè veiem a la mar que hi ha molta tonyina i a la vegada veiem que també hi ha la necessitat de que aquest augment de quota també s'acabi repartint d'una manera més social, que en dic jo. Més social vol dir que també acabi arribant a tots aquests pescadors d'arts menors, que al final una tonyina els hi pot salvar el que és arribar a final de mes. No? Això ho hem parlat al Ministeri, també ho veuen bé, com que ja hi havia un refugi aquí d'un 5% d'aquesta quota, si la incrementem, nosaltres hem demanat que sí que volem que es distribueixi a nivell territorial, perquè sempre és molt més fàcil d'una administració més propera al ciutadà que entengui com s'ha de repartir d'una manera més equànim. Crec que per les empreses també és bo, també crec, que és la meva manera de veure-ho, que un increment de quota d'una forma escalonada també pot fer que els mercats ho absorbeixin d'una manera millor. No sé, hi ha moltes coses, no? Que evidentment, segons l'estratègia que pot tindre a nivell comercial cada una de les empreses, ho pugui valorar de millor o de pitjor manera. Nosaltres, com a administració, crec que perseguíem un objectiu com aquest, que s'obrís, i per tant això ens acabarà situant en 3 anys amb un increment, doncs, de les 20.000 tones, que és el que es pretenia, no?
En tot cas, sí que després d'aquest increment veiem que la repercussió a nivell del sector tonyinaire, per exemple, de l'encerclament català, aquest lleuger increment que tindrà lloc de cara a la temporada que ve, només serà de 100 i poques tones de peix, per tant, tampoc és relativament molt important, no?
Bé, jo crec que la importància acaba sempre redimint amb el fet de que és una quota controlada. O sigui, clar, si tu ja tens una quota controlada, damunt tens un increment d'aquests tones més, el que has de mirar és a veure com ho fas perquè això ho puguis revaloritzar al màxim. Nosaltres entenem que aquestes poques tones poden arribar també a més gent, i al final, bé, jo ho he d'entendre com una cosa positiva. Evidentment, aquí un organisme com MICATS, que és molt, molt complex de fer funcionar, ens hem de congratular tots que realment està funcionant, o sigui, que estan prenent decisions, que a pressions d'uns i d'altres, a veure, jo pel que vaig viure allí mateix, Estats Units, Canadà, que no estaven de cap manera perquè s'incrementés la quota, els francesos que no volien que s'obrís la caixa dels trons de com s'havia d'establir el reparto, perquè amb més tones podria ser que en tinguessin menys pel fet de que entren països tercers. Clar, quan acabes veient la complexitat que hi ha, perquè acaba sent a nivell mundial, que es pugui arribar a un acord on s'acabi de fer entendre que realment allò que inicialment s'havia dit, que anàvem a l'extinció de l'espècie, haguem vist que s'ha recuperat, jo per mi ho hem d'entendre com un èxit, perquè està en si mateix el fet d'obrir o donar aquest increment de quota vol dir que realment no estem en la situació que estàvem, i aquí hi ha molts factors i molta gent implicada, per tant, quan tot això s'alinea en positiu, jo no sé si és més o menys tonelades, que evidentment algú pot reclamar on vol tindre més, però al final, des del sentit comú, des del veure que realment si doblem les tonyines que acabem pescant d'avui per demà, potser també tindrem un problema de mercat, o potser els japonesos ja ens esperaran dient veniu, que heu augmentat la quota i l'heu de vendre, i nosaltres som el 90% del mercat. Vull dir que, clar, al final tot això jo crec que també mos situa, evidentment, jo no vull entrar en estratègies d'empreses, sinó que mos situa en un marc positiu, perquè hem acabat veient que gràcies a fer una sèrie d'actuacions en aquest entorn la resposta és positiva, i per tant aquell límit que mos vam ficar, inclús de ficar a setes lo de la prohibició de poder pescar, home, per tant, no sé, torno a repetir, jo crec que ho valoro molt positiu.
Ho diem més que res pel fet que, com que s'havia incrementat lleugerament només pel sector tonyinaire català, el fet de que fos possible aquesta intenció d'estirar o d'ampliar que poguessin tindre dret en aquest increment de la quota aquest sector de les arts menors, no?
Sí, nosaltres amb això és amb el que estem també treballant, no? Perquè aquest increment que està basat en que l'anterior reparto l'estat va treure un 5% per poder atendre aquestes necessitats i que nosaltres no estem d'acord de la manera que es va repartir, ni com ho van repartir, ni quins condicionants se van posar perquè realment es poguessin pescar aquestes tonyines, el que deia abans, no? Nosaltres la setmana que ve tenim una reunió a Madrid, crec que també doncs, serà un tema a tractar dintre de lo que és el tancament del nou pla operatiu de pesca, el nou FEM, i a partir d'aquí de dir, escolteu, clar, tenim una tendència de l'Estat a recentralitzar-ho tot, no sé si ens en sortirem, però si més no ho intentarem. Per què? Perquè creiem que el reparto que s'ha de fer, no sé si a la resta de la Mediterrània, crec que sí, però d'una manera molt concreta a Catalunya és d'una manera completament diferent a lo que s'ha fet fins ara, no? I sense perjudicar a ningú, que realment el que hem de mantindre és els equilibris, inclús la pesca recreativa responsable també té una quota que aquest any passat se'ls va treure perquè ja s'havia acabat doncs, tota la quota de poder pescar. Jo crec que l'Estat el que ha de fer és amb la seva justa mesura, i amb aquestes paraules, amb aquests termes, justa mesura, acabar repartint aquesta quota d'una manera més equitativa a les realitats i les circumstàncies que avui està vivint el sector, si ho podem dir així, tonyinaire d'arts menors a Catalunya.
Senyor Jordi Ciuraneta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i a disposar.
Moltes gràcies. L'opinió i el balanç respecte als resultats d'aquesta reunió delicat que va tenir lloc a Gènova pel que fa a les captures o en aquest increment de les captures de tonyina roja.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Com esteu? Disposats, no?
Preparats, estem preparats ja.
Avui quina acció coneixerem dins de la barca, dalt de la barca o baix o en l'àmbit de la pesca?
Remendar la sàrcia.
Remendar la sàrcia. És a dir, a veure, quan parlem de remendar la sàrcia, mos ve al cap a lo millor el que es fa a lo millor amb una peça de roba, no?
Sí, bueno, sí, és dir que se trenca la sàrcia, sí. i has de tornar a teixir-ho tal com estava abans, que és una mica complicat.
Se trenca perquè o la sàrcia s'enganxa en algun lloc, sí, o perquè el peix mateix ho trenca.
Se trenca bastant.
Sí, se trenca bastant.
És a dir, que és un fet que passa sovint a les barques.
Sí, sí, bastant.
Molt bé. I llavors, clar, el que passa és que després s'ha de remendar i no tothom ne sap, no?
No. Cada vegada menys s'està perdent.
Per tant, necessita d'un aprenentatge i d'una pràctica.
Sí, sí.
Perquè no es tracta de fer, de passar el fil i punt, no?
No. Bueno, hi ha una cosa que es diu cosir. Això, si això és fàcil, això pot fer és ajuntar les dues i passar en fil. Ara, el remendar ja...
És com si facis... Sí. Has de deixar-ho igual, les malles...
Has de començar, per exemple, una part que es diu un peu, has d'arrencar del peu i després has d'anar a buscar malla en malla, anant seguint, que acabes també en un altre peu. Ha de ser igual el començament que el final. Si comences amb mitja malla, anem a dir... que és mitja malla, és una malla rompuda, i vas baixant...
Bueno, però és complicadet. Sí.
És complicadet i cada vegada queden menys mans són capaces de fer això, no?
Sí, ara més o menys ja s'han especialitzat alguns grups doncs, que són gent professionals i els ho portes la sàrcia allí, venen en un camionet, te la pleguen, la prenen a la nau i allí l'estiren i la desmunten, la munten i
la porten perfecta.
Te la tornen a portar.
Perfecte.
Perfecte. Treballen molt bé.
I en altre mateix, remendar, que és el trasmall i tot això, també remenda alguna cosa, però no tant. Això és més
ja... Això es va perdent, ja.
Una temporada i tota la sàrcia fora... i una altra de nova. És lo que la modernitat d'ara.
Doncs Rafael i Joan, moltíssimes gràcies. Avui m'ha deprès el que vol dir i el que significa aquesta acció de remendar la sàrcia.
El ranxo a bord.
I després de l'argot mariner arriba el ranxo a bord. Per tant, mantenim els cuiners aquí amb nosaltres. Joan, Rafel, què ens preparareu ara? Què mos ensenyareu a preparar?
Avui una menjada molt econòmica i que no es fa gaire.
I bona.
Però nosaltres que ho provem molt, sí. I a mi m'agrada molt, per això
a mi també.
Ho diem. Congres blancs, però no molt grossos. Un congre que sigui del gruix del dit pulgar. Uns congrets els farem a la planxa o a la brasa, com se tinga. I això és fabulós.
Com los hem de... Què necessitem també? Al voltant d'un quilo de congre o un fem un...
Sí,
se'n
menja de congre. Uns tres congres...
Quatre, no?
Uns tres congrets...
O quatre.
Tres congrets per persona.
Tres, bueno, congres
per persona. Juanito és molt menjadoret. I Juanito...
Tres congres per persona.
Sí, però lo normal, tres congres per persona.
Molt bé, com los netejarem? Com los,
home, los has d'obrir. Li fas un tall al melic, travessat, i acabat l'obris, taca el cap... i li llimpies tota la tripa.
Ben netejadet,
sí,
de la tripeta.
I llimpies per aigua.
És molt fàcil de fer.
I en acabar lo passes una mica bé per aigua, perquè té una mica de grassa així damunt, però això se'n va en seguida.
Se'n va en seguida.
Ben llimpiadets en aigua, saladets,
iau.
I si els has de fer la planxa calenta, i els poses damunt, va per ell que te sapeguin una miqueta, això ja és la destressa del cuiner.
Però és duret.
I si els han de fer rostits?
Sí, rostidet, el foc no molt fort perquè no es cremin, que es vagin coent bé. I si és amb brases, pues, el mateix.
Un polset de sal, suposo.
Sí, sí, no, ben saladets.
I llavors oli per damunt d'oliva, no cal dir.
I una vegada trets, en seguideta oli a menjar, calentets.
Sí.
I això, jo he invitat a persones que no havien menjat mai i... És un plat que quedes bé, de pobre.
Se li ha de, però, se li ha de tallar el cap, sí, no?
No.
No, no cal.
No.
Hi ha per a gustos. Hi ha alguna gent que diu, no, el cap, que això em representa en acer, bueno, tots estos, però que no.
Però és igual que l'anguila.
Que no, és igual que l'anguila.
És a dir, els podem posar de la brasa sencerets, no?
Sí, sencerets.
A la cua, a la millor treballa un... Però no, tampoc.
No, estos que tenim aquí en este terreno, que són de fang, i de la mida que he dit, així no gari i grossets,
mijanets,
vaiga,
no tenen espines.
No les trobaran, les espines.
Molt bé. Per tant, congres rostits o congres a la planxa, se fan de les dues maneres,
sí.
I després en lo raiget d'oli cru,
sí.
I en això en tenim prou i a menjar. No?
Ja ho crec, mare meva, ara en tingués.
Pues, Rafel, Joan, moltes gràcies.
Adéu.
L'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet ara rebem la música de Lídia Pujol i Sílvia Comas i aquest tema, la cançó del mar.
Preguntar al mar si podia menjar-me. que sí. Oh, mar, quin peix és aquest, tan tendre i tan dolç. Oh, mar, quin peix és aquest, tan tendre i tan dolç. Al peu de la teva mare va contestar. Al peu de la teva mare va contestar. Al peu de la meva mare va contestar. Al peu de la meva mare va contestar.
Plàncton.
I aquesta setmana anem d'excursió i pareix que a l'Aurora últimament li agraden les illes, no? Perquè ens fa sempre agafar un vaixell per anar d'excursió. Aurora Requena, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Aquesta setmana cap a on hem de fer el petate? És a dir, cap a on hem de fer la motxilla?
Cap a ses illes.
Cap a ses illes.
Sí. Ai. Aquesta setmana us proposava visitar virtualment, evidentment, ho sento, Cabrera, l'arxipèlag de Cabrera.
Bé, és una de les illes més petites, no? Del...
Sí, sí, són les
arxipèlag. L'arxipèlag Balear, no?
Molt a prop de Mallorca.
I què té Cabrera que ens atregui per anar a visitar-la?
Bueno, té que és un parc nacional. Llavors, això ja per si ja té suficient importància per... No? De fet, és un parc que es va declarar a l'any 91 i és marítim terrestre, és a dir, agafa tant la part de terra de l'arxipèlag com la part d'aigua. Ja sabeu que els parcs nacionals són aquestes grans zones dins de l'estat que es troben en un excel·lent estat de conservació i que per la seva singularitat i la importància dels seus ecosistemes es considera prioritari protegir-los i se'ls dona la, es aplica la figura de protecció més conservacionista que té l'estat ara per ara. O que tenien fins ara, no? Perquè han sortit ara les noves reglamentacions que sembla que es podran desenvolupar algunes activitats com la caceria dins d'aquestes àrees, no? D'aquests parcs nacionals.
Està molt lluny de Mallorca, per exemple?
Molt apropet, en una horeta així de navegació ja podem arribar a l'arxipèlag, a visitar l'arxipèlag de Cabrera. És, geològicament, és la continuació de les serres de Llevant, que és una que formen un petit aflorament, és a dir, que en aquesta part del mar surten un altre cop a superfície i conformen aquestes illes. En total, l'arxipèlag té 19 illes, la que més gran és la de Cabrera, i després està la illa de Cunillera. Cabrera, el seu nom ve de... perquè n'hi havia moltes cabres, i Cunillera pues, suposo que també seria per la seva presència de
hi havia molts conills.
Diu la llegenda que en Cunillera va néixer Aníbal, el famós general cartaginès. Bueno, en aquesta, els materials geològics que formen aquest arxipèlag de Cabrera pues, clar, són molt semblants al que podem trobar a la illa propera de Mallorca, roques calcàries, no? Que ens formen tots aquests indrets i coves i forats que tant ens agraden per poder visitar, no? I que té un origen molt diferent a altres illes, que com dius tu que últimament visitem illes, sí, m'agraden molt, com altres illes que hem visitat com les de Columbretes o com per exemple les illes de Canàries, que tothom coneixem que són volcàniques, no? Llavors la geologia d'aquestes illes és de l'arxipèlag de Cabrera és ben diferent. Tenim 10.000 hectàrees protegides dins d'aquest parc nacional i 8.000 d'aquestes són marítimes, així que és una gran extensió que dins del mar va des de la cota de 0 metres fins als 118 metres de fondària i que ens podem trobar tot un seguit d'espècies molt interessants, en general, en total n'hi ha com unes 500 espècies dins de l'aigua, i podem trobar-nos espècies com la nostra estimada Posidònia, de la que sempre us parlo programa darrere programa, i d'altres espècies que només viuen en aquest indret de Cabrera i que s'han descobert en aquest indret de Cabrera com uns petits crustacis que viuen dins de coves i que es van poder descriure per la ciència fa relativament poc.
Per tant, són endèmics només d'aquí.
Alguns d'aquests sí, tenim bastants endemismes en aquesta illa, tenim uns 22 endemismes, i a més n'hi ha una subespècie que és els endemismes balearis, i a més tenim una subespècie que és endèmica només d'aquesta de Cabrera. El que passa és que no és una espècie marina, sinó que és una espècie d'una planta, una rubia angustifolia caespitosa, és el nom que té aquesta planta.
Això pel que fa a baix de la mar, i pel que fa a l'àmbit terrestre?
A l'àmbit terrestre tenim vegetació mediterrània típica, doncs de pins, d'aromàtiques i d'altres vegetacions que són resistents a l'estrès ambiental que té la zona, no? Perquè li arriba molts de vents i molta humitat i molta sal, no? I bueno, aquesta zona està hi ha molt poca presència humana, llavors ens trobem que la contaminació terrestre i marítima és mínima i ens trobem llavors amb hàbitats i biotops bastant ben conservats. I de fet, gràcies a això, és un indret escollit per les aus, com la gavina corsa o el falcó marí, per nidificar, ja que és un lloc en el que es troba bastant tranquils.
El camí més curt crec que és per la
punta... Des del cap de Ses Salines es situa, està a uns 10 quilòmetres.
Uns 10 quilòmetres, bueno, doncs perfecte. Doncs Aurora, hasta el pròxim programa, hasta la setmana que ve.
Molt bé.
L'Arxau.
I avui el Manel de Ramon, que ens porta històries de mar. Se n'ha anat fins a Sant Carles de la Ràpita.
Avui ens n'anem cap a Sant Carles de la Ràpita, al Museu de la Mar de l'Ebre, perquè organitzat per l'Ajuntament Rapitenc, per aquest museu i també pel Museu de les Terres de l'Ebre, s'estan realitzant durant aquest mes de novembre unes jornades sobre històries de la mar de l'Ebre. Per parlar-ne d'aquest tema ens acompanya un dels responsables del Museu de la Mar de l'Ebre, col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, en primer lloc, d'on sorgeix aquesta idea de fer un cicle de xerrades sobre històries de la Mar de l'Ebre?
Bueno, la idea és, pues, aprofitant una mica que tenim aquest equipament nou, no? Ara farà un any que el vam estrenar, aprofitar-lo per donar a conèixer a la gent d'aquí del territori, tant local com dels pobles de la volta, aquells temes relacionats amb cultura i patrimoni marítim, que, bueno, pues que moltes vegades passa lo de sempre, no? Que és això que tenim més a la vora i que menys coneixem. I llavors una mica la idea és esta. Cada sessió va centrada sobre un tema sobre un tema concret, i és la manera de divulgar-ho.
Explica'ns quins són els temes que tracteu en aquestes conferències que van començar i finalitzaran aquest mes de novembre.
Bueno, enguany el fil conductor és efemèrides i, per exemple, la primera va anar dedicada a la Torre de Sant Joan i el projecte de fortificació dels Alfacs, coincidint en els 440 anys de que s'havia iniciat el projecte. La segona parlava de la relació que tenia l'escriptor local Sebastià Juan Arbó en la mar, tant a la seva obra com a nivell personal, també coincidint en els 30 anys de la mort de l'escriptor. I la que tenim este cap de setmana serveix per commemorar els 150 anys de la inauguració dels primers fars del Delta de l'Ebre, que el dia 1 de novembre es va coincidir en la... Bueno, era el dia exacte en què feia 150 anys que s'havien posat en marxa per primera vegada. Uh-huh. I per tancar el cicle, ja l'últim divendres d'aquest mes, la xerrada anirà sobre els 200 anys de la Guerra del Francès, no? les guerres napoleòniques, i pues, conèixer una mica què va passar aquí a aquesta costa nostra.
Efectivament, que és, quina és la història d'aquesta Mar de l'Ebre, com tu molt bé deies. Qui fa aquestes xerrades, Toni?
Bueno, cada una la va encarregat a algú que hagués tractat el tema, que tingués alguna vinculació especial en el territori, i sobretot això, que posau que conegués a fons el tema del que ens anava a parlar. Per exemple, la de ser cap de setmana me la fa un enginyer, l'enginyer Enric Garriga, també rapitenc, i que és una presentació del treball de recerca seu, en el qual va guanyar diversos premis a nivell de Catalunya, de recerca i d'ensenyament. Això és el seu treball de final de batxillerat. La Noelia Borràs, que recentment ha estat, bueno, ha aconseguit ja el doctorat en història, pues mos parlarà d'este punt, no? De les guerres napoleòniques a aquesta costa. Ella és especialista en època moderna i sobretot en època de finals del XVIII, principis del XIX, i és un tema que ella havia tractat. O, per exemple, la xerrada sobre Sebastià Juan Arbó, pues, la va fer l'altre escriptor local, l'Emili Rosales, que és un dels grans coneixedors, no? de l'obra i vida de Sebastià Juan Arbó.
Un dels escriptors que també hem entrevistat en aquest programa a l'Arjau pels seus temes moltes vegades relacionats amb el món de la mar i la història de les nostres terres relacionades en la Ràpita. Aquestes són les primeres jornades que feu d'aquestes característiques?
Sí, sí, és la primera edició. La idea és que, bueno, de moment les jornades estan tenint bona acollida i l'any que ve repetir el cicle, sota el mateix títol, però en tractant altres temàtiques.
De fet, quina és l'activitat que esteu portant a cap des de la seva creació, des de la seva posada en marxa en aquest museu del mar, de les Terres de l'Ebre, un museu que és bueno, de recent creació al nostre territori, del que ja vam parlar en el seu dia de la seva inauguració. Com està responent el públic en aquesta nova oferta cultural?
De moment, la veritat és que bastant bé. O sigui, és el primer any, tampoc podem fer encara una valoració acurada, no?, del públic que tenim, però de moment la rebuda és bastant bona.
I quines són les activitats que teniu previstes?
Bueno, ara acabarem aquest cicle de conferències. Ara tenim també una exposició sobre pintura centrada en la mar i el cel. I ara, al mes de desembre, acollirem una exposició del Ministeri de Pesca, centrada sobre fotografies relacionades amb l'aqüicultura. Bueno, com aquí al poble, pues, també tenim l'escola d'aqüicultura i farem l'activitat conjuntament. Serà una activitat conjunta entre l'IRTA i el Museu de la Mar de l'Ebre.
Per tant, podríem dir que és una institució que doncs, intenta interrelacionar-se amb totes aquelles altres institucions relacionades amb el mar, no?
Exacte.
El Ministeri, els pescadors, ja vau fer una exposició sobre com havia evolucionat la costa dels alfacs, etcètera, etcètera. No és així?
Sí, sí, sí. També hem col·laborat en la Confraria de Pescadors, al voltant de les festes de la Mare del Carme, doncs vam organitzar una presentació d'un disc també d'un senyor de Cambrils que es dedica a recuperar una mica històries dels mariners de la costa catalana i musicar-les. És a dir, que sí, que intentem col·laborar en altres institucions d'aquí, tant locals com del territori, que tinguin alguna vinculació en la mar.
Us ha obert també a les escoles perquè la gent del territori conegui ben bé la història marítima d'aquesta costa daurada, del tram final de la costa daurada?
Sí, 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 estem començant també, bueno, ja vam començar a finals del curs passat a rebre col·legis d'aquí de les Terres de l'Ebre i d'altres punts de Catalunya i a poc a poc aquestes relacions pues, se van intensificant, creant algunes activitats que siguin acordades entre els col·legis com entre el museu, que els puguen resultar també útils en ells i de moment també la rebuda està sent bona.
Doncs avui hem parlat amb aquest responsable del Museu del Mar de les Terres de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita, aprofitant doncs, aquest cicle de xerrades sobre històries de la Mar de l'Ebre. Hem també fet un repàs a l'activitat d'aquest museu, situat, com dèiem, en aquesta vila marinera de la Ràpita. Gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada, que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pues molt bé, gràcies Manel, gràcies a Toni Cartes. És moment de plegar ja. És moment de plegar perquè hem arribat al punt i final del nostre programa d'avui. Iniciàvem el programa amb aquest pràcticament monogràfic sobre la reunió d'Olicat i l'increment de quota de tonyina roja del Mediterrani. Hem parlat amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó, Carme Brull, representant de l'empresa Fuentes e Hijos, i Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. A l'enciclopèdia de l'argot mariner hem conegut la funció de remendar. I en el ranxo a bord, el Joan Argentó, el Juanito de Guillermo i el Rafael Martí, Rafael dels Mocos, ens han explicat com preparar uns congres rostits. A l'acordió del Gourmet, Sílvia Pujol i Sílvia Comes interpretant la cançó del mar. I a Plankton, l'Aurora Requena ens ha traslladat a l'illa de Cabrera.
A l'Arjau, com hem sentit, el Toni Cartes i el Manel de Ramon parlant d'aquestes històries de mar que ha organitzat el Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita. Res més, una abraçada molt cordial d'un servidor Francesc Callau en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai. El Blau Marí. Tornarem la setmana que ve. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.